Los oyentes fieles al programa y a esta sintonía estarán diciendo, ostras, ¿qué está pasando? Que no es jueves, la 1:20 con esta música que estamos escuchando ahora mismo. No te estás equivocando de día, no es que hayamos pegado un salto así rápido de 24 horas. Estamos de miércoles y son las 12:34, pero si estamos escuchando ahora mismo esta sintonía, esta melodía que acompaña nuestra sección de paseo por la cultura y tradición de nuestros pueblos con Sebastián Rosé, es porque Sebastián Rosé es Premio Popular 2023 y como estamos haciendo toda esta semana, pues os vamos acercando con los premiados, con los galardonados de este año, pues toda su trayectoria y hoy le toca a Sebastián. Muy buenos días, Sebastián.
Muy buenos días, Cris. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me imagino que contento, ¿no?
Sí, bueno, sí. Satisfecho, orgulloso, no sé, me siento sí. como en una nube. Qué popular me ha dado Popular COPE.
¿Cómo fue este momento cuando recibes la llamada de Xavi Bonet, el director de esta casa, y que te dice, oye, Sebastián, que eres Premio Popular 2023, pues, tú que nos has acompañado siempre en las galas como invitado?
Sí, pues no sé qué decirte, Cris. Fue para mí un orgullo y una satisfacción total. I em vaig trobar com si fos que nostra, la de la copa, jo ja, la copa és com que nostra, en els anys que duc fent feina amb altres, o estan col·laborant amb altres, i bueno, vaig agrair molt a en Xavi aquesta nominació meva aquest any de Popular Copa, no, 2023.
Bueno, 25 años que llevas haciendo este espacio que habitualmente lo hacemos los jueves a la 1:20 en la que vamos explicando, ¿no? Pues bueno, las tradiciones y el momento que toca también en la vida del campo. Vamos a viajar a hace 25 años. ¿Cómo empieza esta colaboración?
Bueno, yo, si no recuerdo mal, creo que fue con Marga Noguera y Kika Ramis, una sección de aquellas que nos encontrábamos porque Marga Noguera también era folclórica y le gustaba mucho los ambientes de plazas y esto. Y ella ya trabajaba en COPE y me dijo para hacer un programa allí de cultura popular, porque ten presente que hace 25 años la historia no era la misma que hay ahora. Y cuando nosotros van a comenzar sobre el tema de cultura popular con Marga Noguera, era esto el año 82-83.
Sí.
Y luego ya posteriormente fue cuando ya ella entró en COPE y hablábamos de esto. Porque años antes, o sea, su cultura popular va a estar aturada durante 40 años, como es natural. Lo que ocurre es que a partir del 85, cuando fallece el generalísimo...
75, sí.
Pues se desató todo. Porque en aquel entonces, anteriormente, solo había tres agrupaciones folclóricas de Mallorca, que era el Parado de Souva, el Vall de Mosa, el Parado de Vall de Mosa, y la Escola de Vall d'aquí de Palma. Y eran dos señores que solo comían todo, que eran el de Souva, estaba don Antonio Galmer Riera, con su manera de ser, gran folclorista, escritor de libros, y el senyor Coll Bardolet, el famós pintor de les pageses mallorquines, en Selva. I excursiones a Selva o a Valldemossa, que era en el Parador. I en Palma havia en Tomeu Ensenyat, el que montó la escuela de música, creando un tipo de baile que no era conocido en Mallorca, que es el que se está haciendo hoy en las plazas, el baile de bot.
Sí.
Y se empezó con esto. Y en el año 79-80 parecía que nos habían desatado, que habían tenido un perro atado 40 años. Y se empezaron a abrir, sí, escuelas de música, escuelas de baile, teatro y todo lo demás. Y así fue el inicio con Marga Noguera, entrar en COPE y empezar a hablar de la cultura popular. Esto fue lo esencial. Y eso ha derivado a más cosas. Y gracias que yo me he ido documentando, porque soy autodidacta, me he ido documentando y creo que hemos hecho un programa bastante ameno todos los jueves.
Sí, y aparte muy fiel, porque yo no recuerdo que hayas fallado ningún jueves de los 10 años que llevo yo.
Si he podido, he estado siempre.
Siempre has estado, sí.
Y si no, lo hemos grabado un día antes para emitirlo.
Hemos hecho un paso directo, que son cosas que a veces se hacen en la radio para poder sacar los contenidos.
Que sí. Cristina.
Explícale a nuestros oyentes, porque es verdad que muchas veces no, bueno, pues la gente que no trabaja en radio, los que están al otro lado, pues no conocen lo que es el trabajo de un colaborador. Esto no es que yo te llamo los jueves a la 1:20 y tú te pones aquí a hablar. O sea, tiene una preparación y un trabajo previo.
Bueno, yo tengo mi documentación como es natural y es, como quien dice, repetitiva cada año en fechas próximas a lo que son, con unas variantes sobre Semana Santa que cambia de mes y de no mes. Y esto me da a mí que hay quien hace sudokus y yo me pongo delante del ordenador 1 hora o 2 horas entre semana, entre 2 o 3 días, y voy a internet, me preparo el programa. Estoy buscando fechas, para no decir tonterías, y más o menos estar al nivel de que la gente també pugui escoltar coses en l'actualitat. I sobre el món de la poesia, pues jo vengo de la poesia, conec molt el món de la poesia així com era i així com és, que ha hagut una transformació total avui en dia en la poesia així com era, com un pare feia de pagès, jo era sord, i tota aquesta cosa me ha llevado a que pues me he tenido que documentar mucho. He tenido que estar trabajando, encantado de hacerlo, porque ya te digo, hay quien se distrae con sudokus y yo me distraigo haciendo o preparando el programa para vosotros y para otra emisora que también debo de dar nombre, Ona Mallorca, que lo hago directamente también una vez al mes o dos. Y esto es lo que me entretiene a mí en la vida, que ya estoy jubilado. Y con anterioridad, pues tenía que espabilar porque trabajaba y tenía que preparar el programa para emitirlo cada semana.
¿Cómo lo hacías cuando estabas en la afiladora?
Pues sacaba tiempo de donde no había, por las noches, documentándome. Me he documentado mucho en un libro de André Estrelles, de Buñola, que ya falleció hace muchos años, que sacó mucho de su cultura popular. Y ese fue un documento muy importante para mí, con fechas y datos de tradiciones y costumbres mallorquinas que hoy en día están un poco, algunas decaídas y otras no más, porque han salido una cantidad de cosas raras hoy en día, de festas impropias y propias, muchas, esto, las guerrobes, las guerroveres, tot això ha sortit ara de festes d'aquestes juvenils, i això el senyor Andreu Estrelles no ho va documentar, perquè com aquest natural no se feia, però ja em va servir molt l'Andreu Estrelles per documentar-me damunt la cultura popular mallorquina, va ser ell. I després també va ser un altre, mossèn Guilmés, de Manacor, en el tema dels dimonis, que jo estava molt partidari dels dimonis, i el mossèn Guilmés va ser un gran historiador sobre el tema dels dimonis de Mallorca. I gràcies en aquell temps, pues, il·lusió, molta, la data era, i ara, com aquell que diu la glosa, que veia quan era jove.
¿Cuánta gente te conoce a través de la radio?
Pues no ho sé, Cristina, molta de gent, molta de gent. És que, no sé si és que tinc una veu un poc carismàtica, però m'ha passat estar berenant a un bar i m'han dit, vols fer un programa a Popular? Sí. Mos encanta, mos encanta que mos parli d'això. I mos documenti, sobretot, en fetges i dates de fires i festes. I jo, pues, voy como un pavo abierto, un pavo real, cuando me dicen estas cosas.
La contribución a la cultura y a la vida del campo, a que los que vivimos en ciudad seamos capaces de entender lo que significa ser pagés y todos los trabajos que están haciendo cada día, en cada temporada, no en cada época del año, es muy importante. ¿Pero eres consciente de todo lo que estás transmitiendo?
Bueno, jo el que procuro és quan em parlo amb tu i jo, en què jo dic, això era un temps, però voldria que qualcú recordàs, i ara hi ha coses que el més bo d'un safira, que és, per exemple, el batre, això no se veu allò, que avui en dia que les maquinàries, totes aquestes coses. El tema de Coimeldes, un temps era una cosa enferrallosa, fatal. El tema de Coi Oliva, les dones perdien les mans coint oliva, avui en dia tot s'ha mecànicament. La vida del camp m'ha donat un giro com en tota societat, en tema d'informàtica i tot això, a la vida que han també s'ha produït. Mon pare se passava de sol a sol llaurant amb una arada en rodes per després parar l'esterrossador i sembrar a mà tot el gra que havia de sembrar. Això li costava millor una setmana i feia 5 o 3 o 4 quarterades només. Avui en dia això ho fa un tractor en 10 minuts, com aquell que diu. Llaura, tira el gra i es terrassa en un mateix temps. I això, pues, la vida del camp ha canviat radicalment, Cristina. És que no té res que veure en la realitat d'un temps. És que ara veus bales pel camp, un també és un paer a la muntonera, quan és dia de batre, la vida bata tot el dia, havies de procurar que fes bon temps, que fes una mica d'oratge, a tots els efectes de que quan t'espolsaves i feies ja com que acabaves i ja esporgaves i havies de tirar a l'aire perquè el vent, la brisa, sobretot aquest gran vent que tenim nosaltres d'aquí, que les embarcacions disfruten de disfrutar a dins la badia de Palma,
se'n va,
era una cosa de que l'havien d'esperar en aquell temps. I això era el millor, les dues o les tres de sora baixa, amb un botell de sol i només amb un capell i ser mules voltant allà damunt. Això jo ho tenc a dins la retina de la meva infantesa. Jo això ho he viscut. En canvi, ara, vols un tractor, una màquina, uns senyors, i se fan aquestes competicions en es cruza i per aquí i per allà 20 o 30 tractors, això ho hem de fer un dematí i això s'acaba i ha canviat molt la vida, és que en Cristian molt.
Bueno, afortunadament s'ha facilitat també la vida per al pagès,
totalment d'acord,
sí.
Totalment d'acord,
sí, sí.
On tens una pagesia, una possessió
duríssima,
hi havia 6 o 7 persones que feien feines, porqueretes, missatges i totes aquestes coses, l'amo, els majorals i tot això.
També avui, és una pena esto que s'ha perdido, sí.
Avui hi ha dues persones només, esquima en el tractor i un altre per fer un pot de ramat o qualsevol cosa d'aquests, no en té més de gent, això també m'agradaria molt, Cristina, molt.
Has vist evolucionar també la ràdio en estos 25 anys, és un home de COPE.
Sí, bueno, la ràdio ha evolucionat, jo quan va, també hem de tenir present que quan l'any 60-61 va sortir el televisor, per així que la ràdio s'havien de difuminar.
Sempre con un nou avance tecnològic lo parece, però no, la ràdio se mantiene.
I la ràdio ha anat més.
Sí.
No. Jo escolt més ràdio que veig televisió.
Jo també.
No sé per què. O per deport, o per les imatges, o per les... No sé, jo veig molta més ràdio. I l'evolució dins COPE, en les programacions i totes aquestes coses, ha tingut una gran evolució molt grossa. Teniu el número 1 del món, que va feina dins COPE, no Mallorca, per a nivell nacional, en Carles Herrera, que aquest home també l'ha girada damunt de vall a la ràdio. I això, pues, tot mos ha ajudat a posar-nos. I que hi hagi més gent que cada dia sintonitzi les emissores de ràdio fetes d'això. I la quantitat de ràdios que han sortit específicament per una cosa, per música moderna, per música d'Andalusia,
sí.
per coses així. I això ha estat una evolució molt grossa que hi ha hagut dins la ràdio, però molt grossa, molt grossa.
I tu has evolucionat i crecido també amb la ràdio.
Bueno, naturalment, no m'ha quedat més remei que haver-me de posar el dia i evolucionar i també estar dins d'aquest món de la ràdio.
25 anys amb esta secció, bueno, i lo que nos queda, no?
Si Déu vol i Maria, fins que tingui salut i força.
Sí. Pues seguiremos hablando todos los jueves, Sebastià Rosea, a la 1:20, para seguir trasladando a todos nuestros oyentes estas tradiciones, estas costumbres que es tan importante conocer y mantener.
Pues jo, encantat, i mentre no me doneu se't surt de fora, jo seguiré a la COPE amb altres i disfrutaré cada any d'estar tots amb altres i reiteraré moltes costums i tradicions antigues perquè la gent, si qualcú el vol escoltar d'aquesta gent jove, pues, almenys no sabi que han existit i que això pues, ha canviat tant el món i per a nosaltres la ràdio podem divulgar i gràcies a COPE per donar-me aquesta oportunitat.
Però és molt important conocerlas tanto para los que son de aquí, para los que son de Mallorca, como para los que venimos de fuera, también para conocer y para entender la tierra en la que estamos.
Sí, no sé, és una missió que les possessions un temps eren llocs on hi havia una capella, per exemple,
sí.
Perquè tots els veïnats del costat que eren or més petits anessin a la capella de la possessió, o hi missa. Avui no hi anem, ja ni a missa, és que teníem una parròquia grossa. Qualcun són de bo, com jo mateix que hi vaig, però n'hi ha d'altres que no hi van. Els cases d'això ha canviat tota la societat. Les possessions eren un temple d'un territori, d'un lloc, o sigui, la possessió de Sant Moragues, la possessió de Sant Verí, tot eren possessions molt grosses. Això mos ha canviat tant, que això ara ja són cases rurals, hotels, tot ha canviat tot dins d'aquest món també de la pagesia. I això, jo l'altre dia vaig assistir a unes noces a Vinissatí, això entre Bunyola i Inca, impressionant el bosc d'usines que hi havia, més de 500 usines centenàries de vinça, perquè tenien un tronc enorme, i aquella possessió avui està dedicada a eventos i a fer coses d'aquestes. i un pot de farratge i quatre subvencions. I no fan res més. Ahí se acabó todo.
Este es otro tema para debatir, pero será en otro momento. Hoy estamos muy contentos y felices porque eres Premio Popular 2023. Sebastián Rosé, muchísimas gracias y yo especialmente contenta.
Moltes gràcies, Cristina, de l'oportunitat aquesta i molt agraït d'aquest gran premi que m'ha donat. Molt orgullós i, no ho sé, per mi ploraré.
Gràcies, Sebastián.
Gràcies a vosaltres, Cristina.